separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Doncs jo no sé vosaltres, i el dilluns segurament no és pas el millor dia per anar a la peixateria, eh? Però la veritat és que quina gana ens ha fet venir en Sergi Corral. Ah, clar, amb aquesta gran pregunta, anem de mariscada. Clar, sempre, sempre la resposta és sí. Doncs ja hem tancat aquesta primera hora de programa. Són les 12 del migdia. Ara sí que obrim segona hora, una segona hora que descobrirem a veure què ens proposa avui Canal 10 Empordà. Però abans també farem el repàs de tota la informació local a través d'aquesta prèvia, d'aquest abans informatiu que fem cada dia a aquesta hora amb l'Abel Font i sorpresetes més que descobrirem al llarg d'aquesta segona hora que tinc moltíssimes ganes de compartir amb tots vosaltres. Vinga, va, sense més dilació, anem a descobrir què està passant a l'escala. Molt bon dia, Bel.
Molt bon dia, Cris.
I tant, ja és dilluns, tornem a la setmana amb energia.
Sí, i allò fer ràdio també és fer il·lusió. I tancar els ulls i només d'escoltar allò que t'expliquen, sembla que t'hi trobis. I si t'expliquen filigranes gastronòmiques i comencen la jornada amb una mariscada com la que feu, doncs, escolta'm, i a més a més, s'acaba la secció dient i l'altre, el que no és aquí, ho pagarà, doncs, bones tardes.
Ara anava a preguntar-te, nosaltres hem deixat la idea sobre la taula.
Sí. Guita, passa factura a l'interventor, interventora, vull dir.
Allà amb què em diu, eh?
Ja ho veuràs.
Anem per al que ens ocupa, que és a conèixer què està passant a l'escala, quines són les notícies del dia, que per on comencem avui, Abel?
Comencem pel Pla d'Igualtat, que es va presentar fa unes setmanes. Es va presentar la intenció o la voluntat de redactar un Pla d'Igualtat municipal. És a dir, que en l'esfera pública i en l'esfera privada prenguin totes aquelles iniciatives necessàries perquè no hi hagi, o per anar desterrant la discriminació per raó de sexe, diguem-ne. Primeres concrecions, la constitució de les dues comissions tècniques que han de treballar en l'elaboració d'aquest pla. Una comissió d'àmbit públic, municipal, és a dir, d'àmbit de tot el terme municipal, on es demanarà la implicació tant de particulars com de col·lectius socials, culturals, privats, etc. Una, i l'altra és la comissió tècnica més interna per a tots els departaments del consistori o de l'Ajuntament com a organisme públic. D'aquest pas, d'aquesta primera concreció, en parlarem a l'obertura de l'informatiu. Després ens centrarem sobretot en cap de setmana.
Què ha passat?
Que la sala del plena... poc a poc. Que la sala del CER s'omplia a vessar en la presentació del teaser, el muntatge, la prèvia de 20 minuts del que serà la sèrie documental Desterrados, obra dels escalencs Damià Puig i Cristina Gutiérrez. El debat posterior a la visualització d'aquests 20 minuts hi participava també l'advocat Adil Menéndez, el qui és des de fa una colla d'anys defensor sobre el terreny dels drets de les comunitats rurals de Colòmbia. Quin és el gran conflicte d'aquestes comunitats? L'espoli dels narcotraficants i grans multinacionals que allò vilment, i aquí podem dir-ho per fer-ho gràficament, se'ls hi treu de les mans, se'ls hi roba directament la terra, la qual si no tenen prou documentat i demostrat la seva propietat, doncs res, ja t'ho han arrasat, ja t'ho han fet seu per als interessos d'aquestes grans multinacionals o pels interessos d'aquests delinqüents narcotraficants.
Doncs una sèrie documental molt interessant.
Molt interessant, molt atrevida, amb dos valents, a vegades molts dirien inconscients, perquè han anat a trepitjar el terreny, s'hi han posat pel mig i han documentat audiovisualment aquest problema.
Que a vegades pot sortir mal parat d'una situació així.
Home, hi ha escenes molt violentes que dius, val, tu has, ho has pogut enregistrar a pocs metres de distància, però has corregut una sèrie de perills posant-te a tocar d'aquestes situacions. Però segur, segur, segur que tenen utilitat, perquè llavors, des de la visió del món occidental, allò que diu ojos que no ven...
Corazón que no siente,
doncs,
no?
Se'ns ha de posar davant del nas i documentat audiovisualment per creure que certs problemes no són tan llunyans, sinó que els tenim en un món que cada cop és més petit, cada cop estem més a prop un dels altres, vulguis que no.
Estem globalitzats, és així?
Tate. I a banda d'això, també aquest cap de setmana s'ha presentat el llibre Bèsties de companyia del viladamatenc Damià Verdera, una recopilació de 50 contes curts centrats sobretot en el món educatiu, on es parla d'animals i de vocacions. L'escriptor, amb el seu estil habitual, trasllada al paper temàtiques de carrer amb una visió molt particular. Ja escoltareu en Sergi com ens ho explica, en una crònica també il·lustrada amb la veu mateix de Verdera, de Damià Verdera, sobre la reflexió que ens convida a fer amb publicacions com aquest llibre. Esports, què us he de dir jo que no sabeu? Que l'Escala continua líder, s'ha refet d'aquella ensopegada de la setmana passada. En aquesta ocasió no va passar fàcil, però van assolir la victòria. Els d'Arnau Sala guanyaven 2-1 al Parets. Ignasi Massó i Roger Fortuny eren els golejadors que van ser capaços de remuntar el gol inicial del Parets. Recull d'agenda d'activitats. A banda de tot allò que hi ha programada a la biblioteca, divendres és el Dia Internacional contra la Violència envers les Dones, i una de les activitats que hi ha a l'agenda divendres és el tracte amb B, lectura dramatitzada a càrrec de l'actriu Carme Callol. L'endemà dissabte, visita comentada a l'exposició Joan Massanet, l'alquimista de l'Escala, i presentació d'un altre llibre, en aquest cas amb mates. Amb mates de David Àries. La presentació anirà a càrrec de la periodista del programa Crims de Televisió de Catalunya, Anna Punsi, i del mateix autor. I per arrodonir-ho tot el temps, amb Sergi Corral, que ens apunta un nou canvi de temps amb la pluja d'aquesta tarda i vespre. Veure el dematí ha plogut, o aquesta nit passada. Ara estem amb un parèntesis, tornarà la pluja aquesta tarda vespre, després una tramuntana curta de tan sols unes hores, i demà dia fresc i assolellat.
Doncs tot el resum, que està passant de tot. Ara sí que ja estem a tardor meteorològica.
Sí, a veure quan durarà, perquè també diuen, mira, un estiu que ha durat 6 mesos, una tardor d'un vist i no vist, en 2 setmanes ens la polirem i de seguida entrarà un fred, d'un fred del que faia habitualment.
I cap a esquiar i a fer ninots de neu, home, que tot té el seu bo.
Ja ho he dit. Ara ens embolicaríem, ara em fas pensar i dic, no, m'ho callo, però algun dia ho traurem, la història o la reflexió.
Vinga.
Ja ho veuràs. Zona mixta amb l'Ivan García, tot darrere de l'informatiu, per acabar d'ampliar i reflexionar i escoltar els protagonistes de l'actualitat esportiva, com cada dilluns i cada divendres.
Doncs ja ho veieu, a partir de 1, tot aquest apartat més informatiu. Abel, t'hi esperem, moltíssimes gràcies.
Va, doncs, fins a 1.
Doncs nosaltres seguim endavant i volem conèixer què ens proposa avui Canal 10 Empordà, i ens ho explica amb tot detall la Maria Negra.
Sintonitzem amb Canal 10 Empordà. Molt bon dilluns i molt bona setmana. Canal 10 Empordà ha iniciat el dia amb el Notícies Next Matí, la remissió del programa fet a mida i l'última emissió del resum 10 Notícies. A 2, puntual com sempre, arriba la primera edició del 10 Notícies, avui destacant temes culturals, com per exemple la presentació del documental Desterrados o el nou llibre de Damià Verdera. Després de les notícies arriba l'Aldia Comarques de Girona, edició migdia, amb totes les informacions de proximitat. Ja a la tarda, a partir de 4:45, el magazín Fet a Mida, amb Vanessa Raja i Pere Puig, un programa que cada tarda es fa a mida. Ja a 6:45 arriba Paisatges Encreuats, i la franja de la tarda l'omplim amb la remissió del programa musical Toca la Sam i amb l'actualitat dels 180 graus, l'informatiu de mitja hora que dona la volta a Catalunya. Com tots els dilluns, a 8:00, a 9:45 i també a 12:00 de la nit, Esports 10 amb Ivan García. Setmana completa amb un bon grapat de victòries per part de tots els equips locals. Tot seguit, l'Aldia Comarques de Girona, edició vespre, i avui, amb el seu horari habitual, torna al Connecticut, el programa amb les històries actuals més sorprenents de Catalunya. La remissió de l'Esports 10, la porteria de Pit Obril i el 10 Notícies tanquen la programació d'aquest dilluns 21 de novembre.
L'Anxova Milionària et regala cada setmana un dècim de la Loteria Nacional. Vols participar als sorteig que fem cada dimecres a 1:45 del migdia al més calent a l'Aigüera? Doncs envia'ns un WhatsApp o truca'ns al 972-77-10-00. 972-77-10-00.
És evident que estem vivint adversitats extremes causades per l'emergència climàtica i les guerres que traspassen fronteres i esdevenen internacionals. No és res nou, però sí cada vegada més freqüent. Hem de lluitar per una altra economia i una altra geopolítica, però també hem d'enfortir-nos per tenir comunitats resilients. Hem de ser capaces de sobreposar-nos a l'adversitat, agafant-la com una oportunitat de creixement. Els moviments socials organitzats tenen un paper clau com a portadors d'esperança per superar les crisis i construir un futur on la vida estigui en el centre, pensant amb el cor i seguint amb el cap. Les persones amb resiliència personal afavoreixen la resiliència comunitària, que necessita el compromís amb un mateix i amb els altres. L'Agenda Llatinoamericana Mundial et convida a tot això i molt més en una nova tardor solidària. Apropa't i fes la teva.
Aprendre jugant, amb Família Intrèpida.
Doncs vinga, anem a jugar per finalitzar ja el programa d'aquest dilluns i ho fem amb la Marta Vaireda. Bon dia, Marta.
Hola, bon dia.
M'encanta el desplegament que em fa la Marta aquí a l'estudi perquè tenim jocs, bé, per donar i per vendre, el mateix joc però que té diferents vessants per diferents edats. De quin joc parlem avui, Marta?
Avui parlem de Carcassonne.
Carcassonne, que a part de ser doncs, una població del país veí, també doncs, el tenim aquí, eh?
Sí, de fet s'han inspirat amb aquesta població de França, aquesta població doncs, medieval, per poder fer el joc Carcassonne. I és un dels, dintre dels jocs de taula moderns, és el clàssic, el que heu de conèixer.
Sí o sí. Doncs mira, jo ara quedaré fatal perquè jo no el conec, per tant, avui m'hauràs d'explicar allò com bé amb algú que totalment desconeix aquest joc, que potser algun dels nostres oients tampoc el coneix, per tant, per això el posem literalment sobre la taula, perquè tenim molt aquí sobre aquesta taula. Per on comencem?
Mira, comencem per explicar que Carcassonne és de la casa de Vir. De Vir és una editorial internacional, però que tenim la sort de tenir una de les seves seus a Barcelona. Mm. I això ens ajuda a poder tenir els jocs traduïts al català.
Bé, sempre apostant, per aquest joc lingüístic, sí, també, per aquesta llengua catalana nostra.
Bueno, creiem que per nosaltres és molt important, igual que tenim llibres doncs, traduïts al català, doncs també hem d'intentar traduir jocs al català. I per tant, doncs, moltes vegades de Vir el que ens fa és jocs que la portada doncs, serà, doncs, en aquest cas, no, en francès, no, Carcassonne, i les seves traduccions són en català, castellà i portuguès. Uh-huh. A la mateixa capsa tenim les tres traduccions.
Fantàstic. Tenim tres caixes diferents, això ja ho hem descobert avui. Per quina comencem?
Aquí hem portat dues coses.
Dues, val. No, és que anava a dir...
Hi ha moltes coses a sobre la taula, i ara potser t'he despistat, eh? Però de fet són dos. Perquè tenim el Carcassonne, i aquest Carcassonne és a partir de 7 anys, llavors el que ha fet la mateixa casa és fer una versió júnior per nens a partir de 4 anys.
Per tant, de 4 a 7 juguen el júnior.
Sí. En aquesta versió doncs, reduïda, que el que ens va molt bé és que els nens ja coneguin aquesta versió, perquè així quan els expliquem el Carcassonne d'adults, perquè el Carcassonne pensa que és un joc on hi ha tornejos, competicions, bueno, és un món, un món, doncs els nens ja estan doncs, molt preparats per entrar dintre d'aquest tipus de joc.
Per tant, és la prèvia, el júnior, diguéssim?
És la prèvia. I aquest sí que ja és un joc competitiu. Aquí.
La setmana passada parlàvem del joc col·laboratiu, molt, molt bo per començar a jugar.
Exacte.
Però també està bé això d'aprendre a competir i aprendre a guanyar i aprendre a perdre.
Ui, sí, aprendre a perdre és el que costa més a tots. Però jo crec que ens hem de posar una mica en situació, sí. Això és com quan anem a fer teatre, no? Ens anem a posar en situació, agafem un personatge, ens posem a la seva pell i anem a competir. No vol dir que a la vida estiguem sempre competint, però en el joc doncs sí, ens estem posant en un paper de teatre, i d'aquesta manera això ho fa també més divertit.
Perfecte. A veure, com funciona el joc del Carcassonne, per qui no el conegui?
Vinga, Carcassonne és un joc peculiar perquè és un joc en diem de llosetes. Això vol dir que no tenim taulell. Això per començar ja despista.
Sí.
No tenim taulell. Tenim simplement unes llosetes que són unes peces de cartró quadrades, que serà el que anirem creant el taulell. I després tenim els personatges que, de fet, en el món del joc del Carcassonne es diuen meeples.
Meeples.
Meeples, no? Meeples. Seria en anglès, no? Els meeples. Que, bueno, nosaltres aquí en diem seguidors, en diem personatges. De fet, és una figureta molt simbòlica de tots els jugadors d'aquest món de joc de taula, i segurament els veureu, doncs, en gran, en petit, en mitjà, per les xarxes, per tot arreu. És una figureta molt, molt coneguda dintre del món de jocs de taula.
I representa com una personeta, perquè ens puguem entendre?
Sí, sí, és una personeta de fusta, pintada, doncs, en aquest cas tenim, en la versió júnior, tenim quatre colors, els quatre clàssics. Aquí sí que vermell, groc, blau, verd. Quatre clàssics.
Fantàstic. Per tant, ja tenim les peces, no tenim taulell, i ara hem d'aprendre a jugar al Carcassonne Junior.
I ara hem d'aprendre a jugar. Nosaltres tenim, per cada color, doncs, si jo sóc el vermell, doncs tindré 8 personatges. Quin color vols ser, Cristina?
El blau.
El blau.
Vinga.
Aquí cadascú té el seu color, normalment. Vinga, vermell i blau, juguem els dos, el verd i el groc no jugaran avui, per tant el farem amb dos jugadors. I ara cada una de nosaltres haurà d'anar obrint llosetes. Tenim aquí, les hem posat amb tres piles, poden ser 4, 5, 2, 1, és igual. Això, aquí també ve una mica la part aquesta aleatòria del joc de taula, que és amb els daus, amb les cartes, o sigui, sí que hi ha una estratègia que nosaltres podrem fer, però sempre hi ha aquesta part aleatòria que no sabrem què passa. I per tant, el primer que faig jo, començo, obro una de les targetes, i la poso a sobre la taula. Què hi veiem en aquesta targeta?
Què hi ha en aquesta targeta? Explica'ns-ho.
Això és un quadrat, i en aquesta targeta hi ha camins. Camins que van a pertot arreu. Hi ha camins que agafen dues cantonades, camins que només agafen una cantonada, però la qüestió és que les quatre cantonades tenen camins. Val? Jo la poso sobre la taula. Ara és el teu torn, Cristina.
A veure, va,
agafes,
despleguem.
Una, i aquí també hi haurà quatre camins. El que hem de fer és encaixar-les,
D'acord.
Que els camins encaixin, sí? D'aquesta manera ens trobarem amb camins que van enllaçant i tenim un inici, tenim un camí on hi ha un personatge de color verd, que nosaltres no som, però aquí hi és,
sí.
I continuem jugant. Agafem un altre.
Vinga, seria el teu torn ara.
És el meu torn. Ara sí que m'ha sortit un personatge de color vermell.
Sí.
Fantàstic, això m'anirà molt bé.
És el teu color.
És el meu color. Aquí vaig bé, vaig bé. El poso.
Què implica que sigui el teu color?
Veurem. Ara, a veure si podem fer un altre torn.
Vinga,
tu,
i
ara us ho explico. Vale? Agafem un altre. Val? També tenim, doncs, camins. La poso. I ara sí que tenim un inici i un final. Quan hi ha un inici i un final de camí, vol dir que jo podré posar els personatges que hi ha al mig. Tant si són vermells, grocs, blaus, verds, però a mi m'anirà molt bé, perquè l'objectiu és poder posar tots els personatges a dintre el joc.
Val.
Val? Per tant, aquí, doncs, en aquest cas, tu m'has donat una mica de sort a mi, no? M'has avantatjat perquè has posat aquest final de camí i jo he pogut posar el meu personatge.
Però jo tenco el camí i tu poses el personatge,
eh? Exacte, perquè aquí hi ha el de color vermell.
Val, és per això, és perquè hi surt el de vermell.
Sí.
Si no, posaria jo el personatge?
El personatge que tu podràs posar quan el teu inici i final de camí estigui complert.
D'acord.
I llavors sí que podràs posar els seus personatges. Això aniríem creant taulell i cada vegada el taulell serà més gran i aniran posant més personatges. Sobretot, lo important és això, que en el moment en què jo faci un tancament de camí, pugui posar els personatges.
Per tant, en aquest cas, si som jugadors en vez de dues, com som ara mateix, es complica més la cosa.
Es complica i també es fa més divertit.
Sí, home, clar, això sempre quan les taules grosses jugant són divertides, eh?
Sí. I mira, aquí t'explico també que amb els jocs d'estratègia nosaltres recomanem jugar-hi com a mínim 3 vegades. Val? Per què?
Seguides?
Seguides.
Seguides, val?
Exacte, seguides. Per què? Bueno, seguides, o a veure, si es fa massa llarg el joc, no vull dir que ho hagis de fer al mateix moment.
Jo
vull
dir que per l'endemà, no?
Per l'endemà, exacte. Que per entendre, doncs, un joc d'estratègia, com a mínim hi has de poder jugar 3 vegades. A veure, aquest joc, per exemple, d'estratègia del Carcassonne Junior té una durada de 20 minuts. Sí que és veritat que amb nens de 4 anys no podrem fer 3 tirades seguides perquè es cansaran. Però sí que podem fer un dies consecutius. I per què això? Doncs perquè la primera vegada que juguem tenim totes les normes al cap, no?
Estem assimilant.
Estem assimilant el joc i el que fem és només seguir les normes que ens han explicat o que ens estan explicant. I per tant, només estàs allà mirant a veure on te poses el personatge, on poses el camí, no? És com tot una mica complex. A més, amb aquest joc d'orientació espacial, que aquí també hi ha aquesta versió de que anem, es va ampliant el joc a mesura que anem jugant, no? És tot, tot és novetat, tot és novedor. I per tant, has d'estar com molt concentrat amb les normes. A la segona vegada que jugues, te n'adones que hi ha altra gent que tens al teu voltant, que també estan jugant, i que de vegades no et deixen fer allò que tu volies fer.
Sí.
Me catxis, no? És com, jo tenia aquesta estratègia, volia anar cap aquí i resulta que hi ha altres jugadors al voltant que m'han tapat doncs, el que jo volia fer. I a la tercera vegada que jugues, aquí ja tens ull.
Ja tens vista.
Ja tens vista. I en el món del joc tècnicament es diu puteig.
Puteig. Sí. Ah, mira, és una paraula curiosa.
És una paraula tècnica, I el que fem és això, és no deixar que l'altre pugui fer el que ell té pensat.
Ja vas un pas més enllà, ja no només mires pel teu melic, sinó que mires per tota la situació de la taula. Tens present que on podran o voldran jugar els jugadors, o si més no, et planteges no, les possibilitats que els altres poden fer,
això
i aquí ja juguem amb més estratègia.
Juguem amb tota l'estratègia, amb totes les cartes sobre la taula, mirant què volen fer els altres, què vull fer jo, i com els desorientaré perquè jo pugui acabar fent el meu objectiu, que com dit, hem dit avui, és guanyar.
Per tant, és un joc que també, ara parlàvem, infants de 4-5 anys, que això també els dona estratègia per la seva vida, no? Diguéssim que pot ser un inici, un joc, però que ens està donant valors i ens està donant maneres també d'aprendre a veure les coses amb més perspectiva, tenint empatia pels altres, també.
Sí, aquests jocs el que ens permeten és, primer, conèixer-nos a nosaltres mateixos, saber si som arriscats o no som arriscats. I precisament, doncs, amb un joc pots arriscar-te més del que tu faries a la vida normal, a veure què passa. I després, exacte, l'empatia amb el teu voltant, no? Com ens relacionem amb la resta de companys. Si l'altra persona doncs, també és molt arriscada, si no, si és una persona doncs, més introvertida i per tant doncs, haig d'anar més en compte amb segons quines accions o l'ajudo a anar més enllà. Però tot això és una relació que pots fer, sobretot amb els nens, quan són d'igual per igual, doncs tenen aquestes competitivitats, sí, aquestes cosetes, I quan juguem amb els pares i fills és més divertit perquè veus una mica doncs, el caràcter del teu fill, no? I ells també et coneixen una mica més i veuen dintre d'aquest entorn del joc, del teatre, doncs una mica també com enlupem.
Perfecte, doncs tenim el Carcassonne Junior, que aquí aniríem avançant. Fins quan? Qui guanya? Com es guanya el Carcassonne?
Doncs quan jo puc posar els meus 8 personatges, guanyo. O sigui, el primer que pugui posar els seus 8 personatges, guanyarà.
I a cada camí tancat hi pot anar un personatge o n'hi poden anar més?
Poden anar-hi més.
Poden anar més.
Ens podem trobar, no? Aquí, doncs, quan ja sabem jugar una miqueta, segurament el que farem és intentar fer camins molt llargs, mal? I veure doncs, si està guanyant el verd, doncs intentar que ell no pugui posar personatge, no? Seran camins molt més llargs i en algun moment o altre algú tancarà els camins i es tancarà el joc, no? Perquè podrem posar quasi bé tots els personatges.
Perfecte. Això sí, quan et toca a tu pots posar un personatge per ton si tens l'oportunitat de fer-ho.
Quan et toca a tu, el que pots fer és posar lloseta. Si resulta que hi ha un tancament de camí, tothom que tingui personatges en aquell tram de camí, doncs podrà posar personatges.
Val. Ho dic per aclarar, perquè clar, nosaltres sí, veiem aquí sobre ara mateix
el joc. Sí, és complex. I... he portat un joc una mica complex, però mira, m'he atrevit.
Ens va pujant el nivell, la Marta, ja aquí. Ens tornarem tots uns jocs de taula. I com dèiem, tenim la versió júnior, que no sé si n'hem d'explicar alguna cosa més de la versió júnior.
La versió júnior ja crec que està explicada. Hem dit que era això per de 2 a 4 jugadors, per nens de 4 a 7 anys i unes partides d'uns 20 minuts. Estem parlant de joc d'estratègia, d'orientació espacial, atenció i inclús percepció visual, perquè aquí hi ha, de fet, a cada targeta hi ha ninots i ens podríem entretenir inclús a comptar ovelles perquè hi ha molts animals. La veritat és que estan molt ben caracteritzats tots aquests jocs.
I el tenim en català, en aquest cas, també?
que és el... Mira, la versió júnior encara no l'han traduït al català.
La júnior...
Encara no.
La Carcassonne sí, però...
A Carcassonne sí. A Carcassonne, el joc de veritat, diem-ne, aquest sí.
Que és el que anem a descobrir ara. Doncs ja ens hem preparat amb el Carcassonne júnior. Quan n'hem après, ja hem arribat a tenir uns 7 anyets, no? Allò preparats per dir, ara puc anar a competir aquí amb els pares i amb la gent adulta, no?
Sí, 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 sí. Jocs a partir de 7 anys, 8 anys, ja tenim un mateix nivell que els adults d'estratègia.
Doncs vinga, anem a descobrir aquest Carcassonne, quines diferències hi ha amb el júnior.
Vinga, doncs aquí també tenim els meeples, recordeu, els seguidors, que tenim, doncs, en aquest cas, 5 colors, els clàssics que hem dit vermell, groc, verd, blau, i a més també tenim el negre, per tant podrem jugar fins a 5 persones, i en aquest cas jo tinc 7 jugadors que podré anar posant a sobre el taulell i un que està comptant els punts. O sigui, aquí ja comencem amb numeració, amb càlcul de punts.
Val.
Aquí ja no guanyarà el que posarà tots els seus seguidors en el taulell, sinó que guanyarà el que aconsegueixi més punts.
D'acord. Com s'aconsegueixen punts? A veure, anem a guanyar punts aquí.
Vinga, jo us explicaré una versió bàsica del Carcassonne. Comencem en aquest nivell bàsic, perquè el Carcassonne doncs, té moltes ampliacions, extensions. De fet, el mateix joc que tenim nosaltres doncs, ja té l'ampliació del riu per poder jugar quan ja ets un expert.
D'acord.
I després, doncs, si us agrada, és un no parar d'extensions que podem aplicar aquí en el Carcassonne. Però avui comencem amb el bàsic.
Vinga, això, un segon, això es fa molt, oi, últimament? Per exemple, el Dixit, que també té més targetes a part, que els jocs es poden anar ampliant,
Que
no moren només amb la caixa que compres.
Sí, exacte.
Vinga, som-hi, doncs. Anem a començar la partida en aquests últims 5 minutets de programa que ens queden.
Ui, vinga. Doncs aquí tenim, també tenim targetes, i en aquest cas comencem per la targeta que té el dors més fosca. Vale? Seria un dors més fosc. I per què? Perquè en aquesta targeta hi tenim camí i tenim castell. En el Carcassonne bàsic tenim 3 conceptes. El camí, que ja hem vist.
Sí.
Vale? Els castells, que igual que fèiem amb els camins, també hem de crear zones de castells. I els monestirs.
D'acord.
Tenim 3 coses. Els camins ens donaran un punt per cada casella que posi, per cada targeta. Vale? O sigui que si jo puc fer un inici i final amb tres targetes, doncs tindré 3 punts.
D'acord.
Vale? En el cas dels castells, jo aniré ampliant castells i podré tenir 2 punts per cada targeta que tingui, que hagi posat.
Que completi el castell.
Que completi el castell. Quan puguem tancar el castell, doncs tindré 2 punts per cada targeta. Per tant, normalment solo sumar doncs, 6, 8 punts no? per cada castell que jo puc crear. I els monestirs ens donaran 9 punts.
Mal, o sigui, per tant, és el més potent, això?
Aquí, el monestir, aquí estem posant els que em pensa que els camins són els bandolers,
sí?
Els castells són els nobles i els...
Els monestirs ja...
Els monestirs són els monges. Val. Doncs aquí, el funcionament del joc és el mateix que hem fet fins ara. O sigui, comencem i jo agafo una targeta i intento, doncs, casar un camí amb l'altre, mal, i em quedaré amb aquest camí, i per tant posaré un meeple, un seguidor, en el meu camí. En el cas del teu torn, agafaré una carta, una targeta. En aquest cas, doncs, tens un castell i intentaràs, mira, completar el castell. Per tant, com que ara aquí acabo de tancar el teu castell...
Sí.
A veure, jo era aquí el vermell i tu ets el groc.
Vinga.
Com que tu acabes de completar el castell, tu ja pots sumar els 4 punts.
Val? Ja té 4 punts, jo.
Sí, comences amb 4 punts. Tenim aquí un comptador, és un camí, de fet, de caselles tipus la oca.
Sí.
Tipus la oca. I amb aquest ens serveix per anar comptant els punts. És per no haver-ho de memoritzar, apuntar en un paper.
I que no hi hagin problemes després, així queda gràficament marcat, diguéssim.
Sí, cada vegada que podem comptar punts, ho fem. Vale? En aquest cas, a més, de comptar punts, ens tornem a quedar amb el personatge. O sigui que aquí no guanyarà el que pugui posar els seus 7 personatges.
Val.
Perquè els personatges van entrant i sortint del joc. És només territorial. És per dir, això és meu.
Això és meu, guanyo els meus punts i ja puc retirar les meves tropes, no?
Això mateix, sí. I vaig perquè, de fet, Carcassona el que fa és això, conquerir territoris, obrir territoris.
I si no guanya el que les col·loca tots, guanya qui té més punts?
Guanya qui té més punts en aquest cas, que podem arribar a tenir 100 i pico de punts, anar sumant aquí entre camins, castells, monestirs, sempre amb aquest...
Entenc que es pot allargar més, ja, aquest joc, que no pas 20 minuts.
Sí, aquest ja són... aquest joc ja són 35-40 minuts. De fet, al principi també per jugar, també hi ha una manera de jugar, que és dir, va, anem a arribar a 50 punts. Val. El primer que arribi a 50 punts, doncs guanya. I d'aquesta manera limitem una mica més el temps.
És l'estratègia perquè no se'ns allargui una hora al joc,
sí,
per exemple.
Sí, en un entorn escolar, doncs, que no tenim tampoc molta estona, doncs el que fem és dir 50 punts, no? I el primer que arribi, doncs guanyen els 50 punts. I això serien doncs, uns 20 minuts de joc o així. I en canvi, si volem fer tot el joc complet, doncs llavors ja sí que ens podem estar a 35-40 minuts i a veure qui fa més puntuació.
Doncs el Carcassonne dels jocs moderns és el clàssic, el que hem de tenir sí o sí a casa, també amb aquesta versió júnior per als infants de 4 a 7 anys, una gran proposta que ens han acostat des de Família Intrèpida, com farem doncs, cada 15 dies els dilluns. Ho hem de deixar aquí, que ens queden 30 segons de programa, no sé si em vols dir algun últim cosa?
No, només que si teniu algun dubte, a la pàgina web de familiaintrepida.cat també tenim els jocs explicats i amb algun vídeo tutorial i aquests doncs, que són els clàssics us animo a provar-los.
Clar que sí, perquè els grans hem de jugar per aprendre, fer ensenyar els petits també i així doncs, poder jugar en família, que és una cosa molt bonica fer doncs, per exemple, un dia així de pluja o de vent, com els que hem tingut ara darrerament.
Sí, i tant, i de fet aquests jocs moltes vegades ens els emportem de viatge per tot arreu, o sigui que podem jugar a qualsevol moment.
Doncs Marta Baireda de Família Intrèpida, moltíssimes gràcies i ens retrobem doncs, de passats 15 dies per seguir jugant juntes.
Fantàstic, fins aviat.
Doncs us deixo aquí amb l'informatiu local i amb...
Pregunta tonta. Vols guanyar un vermut i una tapa per dues persones al restaurant Berris Vermuteria?
Esclar que sí.
Doncs participa al sorteig que fem cada divendres al Més Calent a l'Aigüera. Serà abans que acabi el programa. Per participar és molt senzill. Només ens has de trucar o enviar un WhatsApp al 972 77 10 00. 972 77 10 00.
I hi ha temes que a vegades ens toca i ens costa tractar, com és, per exemple, el cas de la mort prenatal. En volem parlar a través de gent amb valors que ens el posen sobre la taula.
Continguts en xarxa.
Avui a Gent amb Valors us volem presentar una iniciativa carregada de valors, ja no només per la seva història, sinó també pel canvi i l'impacte positiu que pot arribar a generar. Es tracta de Cadalcot i els somis de la Núria. És una campanya impulsada per l'Anna i en Llorenç, són dos pares que van haver de fer front a una realitat molt dura de país, que de seguida descobrim amb ella, amb l'Anna Sánchez. Anna, benvinguda, com estàs?
Laura, bé, nerviosa, no, ara? Bé, emocionada per poder compartir una miqueta també aquest dol dels nostres fills.
Nosaltres estem...
Que s'idealitzi una mica, sí.
I tant, estem molt contents de poder parlar amb tu sobre aquesta història, sobre aquest projecte que de fet neix, d'aquesta història personal vostra, familiar. Què us va passar, si ve de gust compartir-ho amb nosaltres?
I tant que sí. Parlar de la nostra filla em fa molt contents. Doncs mira, el 19 de març de l'any passat, la nostra filla Núria va néixer sense vida a les 38 més 3 setmanes de gestació. Ens quedava molt poquet ja per tenir-la a casa, no? No ens ho hauríem imaginat mai. I bé, aquell dia va ser... ens van donar la pitjor notícia de les nostres vides. Ens va acabar la vida, no? Sí, digues.
No, anava a dir, suposo que és un trasbals que vosaltres us han pes a lluitar contra el que acaba sent un tabú, no? Que és aquesta mort prenatal.
Sí, sí, sí. És veritat, no? Vull dir, hem hagut de lluitar, com molts altres pares i moltes famílies, hem hagut de lluitar en donar reconeixement i nom a la nostra filla, perquè és evident que t'aneguen, no?, la seva existència, bàsicament, no? Com que, doncs, no l'hem tingut a casa, o no, com molta gent es pensa, doncs no hem viscut amb ella, que no sigui fora de la panxa, no?, es pensen doncs, que ja no tenim o molts sentiments o que no hem fet un vincle i que això no ens repercuteix en res, no? I és molt, molt al revés, vull dir, repercuteix en tota la vida. Nosaltres ens va trencar, se'ns va acabar la vida en aquell moment, no? Amb ella, i llavors és com... se te'n va tots els plans de futur, tota la teva vida com ja l'havies planejat, com l'havies projectat, com l'havies desitjat, no?, amb la nostra filla, se'ns va trencar. I llavors, evidentment, hem lluitat, per sort hem tingut persones al nostre costat que ens han entès i ens han compès tot aquest amor i tot aquest dolor, no?, que tenia i que tenim per ella, que és tot l'amor que teníem, que no sabíem on posar-lo, no?
Clar, de fet, aquest sentiment de pare, de mare, no comença quan neixen els fills, sinó molt abans, no? Quan comença la seva gestació, tu ara comentaves, ho teníem tot planejat, projectat, segurament molta cosa preparada, però a nivell burocràtic encara tenim molta feina per fer.
Uf, moltíssim. A nivell burocràtic, pensa que la Núria... diguem, per la societat, per la burocràcia, no ha existit. Jo l'únic que tinc és... l'única cosa que tenim en Llorenç és un paper, que és la meva alta hospitalària, dient que he tingut un òvit, que li diuen òvit, de 38 més 3 setmanes de gestació. Ja està. Te neguen que puguis inscriure-la al registre civil... no et deixen tampoc ficar-la al teu llibre de família, és com si la Núria no hagués existit per ningú, no? És aquest reconeixement que volem, a part del reconeixement, diguem, de la gent al nostre voltant, de la societat, és que si no es comença per aquí, no? Perquè el mateix estat em deixi inscriure-la al registre, al meu llibre de família, és igual, no? És com... sé que és morta, però digue'm, deixa'm posar-la que he tingut una filla morta, sí. No? És que és així, ja no és que l'hagi perdut, és que se m'ha mort, he tingut una filla, se m'ha mort, jo vull tenir-la amb el llibre de família, no? És com un reconeixement per ella com a personeta, per nosaltres com a pares, per tota la meva família com a família de la Núria, no? I queda tant de camí per fer, i clar, si no ens reconeixen com a pares, ni a la Núria, per exemple, l'han reconegut com a persona en un llibre de registre civil, des del punt d'aquest de vista de comencem per aquí, com podem, no?, dir-li a tota a l'altra societat de lluitar d'aquesta manera, de dir, escolta, que som pares, no?, que som família d'una nena que és morta. Sí, clar.
De fet, estem parlant de la situació de la mort prenatal i del dol conseqüent, que és molt més freqüent del que ens pensem.
És moltíssim més freqüent. Hem conegut a tantes i tantes famílies que és que se posen els pèls de punta de saber-lo tan freqüent que és. I bé, i diuen, no?, que hi ha una que és un de cada quatre embarassos no arriba a un fill viu, no?, en braços. Com és que un tant per cent tan elevat i que es silenciï tant, no?
Vosaltres, davant d'aquesta vivència, davant d'aquesta experiència, Anna, heu decidit tirar endavant la campanya Somnis de la Núria. Explica'ns una mica en què consisteix i quina ha estat la seva rebuda.
Sí, doncs mira, la campanya aquesta que vam començar, de crowdfunding, dels somnis de la Núria, que li vam posar aquest títol tan maco per ella, vam començar, doncs, en Llorenç i jo vam passar un temps, no?, amb la Núria per despedir-nos d'ella, per acomiadar-nos, i vam crear records tangibles, no?, que amb tots aquests records el que hem fet és, doncs, aferrar-nos a ell per poder tirar una mica endavant tot aquest dol. Doncs vam estar com així pensant, ostres, com ens hauria agradat estar més temps amb ella. Llavors vam estar pensant i vam estar indagant i vam veure que existien uns braçolets, que aquests braçolets que es diuen el cu del cot, que els fabriquen a Anglaterra, doncs aquest cu del cot ajudaven a preservar el cos a una temperatura òptima i còmode, no?, pels pares. Aquest cos, doncs, clar, evidentment, doncs, es va, doncs, deteriorant amb el temps, i el que hem de fer és regalar una miqueta més de temps amb aquests pares i famílies per poder-se acomiadar dignament, no?, i que respectin els temps de la família, de dir, ara me puc despedir, no?, del seu fill. Bàsicament va ser això, no? Ostres, si ens haguessin regalat una miqueta més de temps amb la Núria, haguessin fet més records, haguessin tirat més endavant. És que quan perds la teva filla no tens tots els records, no?, d'haver viscut tota una vida amb ella. O així, has de crear-te'ls. I llavors això el que fa és... Bueno, doncs, també és una manera de donar-li reconeixement a la seva existència, no?, si fas records tangibles i així. I llavors, bé, el que dèiem, també veníem d'una situació de xoc, que no te l'esperes, que tinguis la teva filla morta, i que llavors diem, no?, si fas que el cos del teu bebè pugui aguantar una miqueta més, doncs d'aquesta situació de xoc, no?, vas com sortint i te vas donant com més compte de la teva realitat i vas fent com creant aquest record, no?, que al primer moment com t'anegues. I bàsicament és això, no? També vam pensar, que clar, nosaltres no va ser el nostre cas, però hi ha moltes mares que per causes d'una manera o d'una altra doncs estan inestables i no es poden despedir dels seus fills, perquè estan a la UCI inestables. Si es pot conservar una miqueta millor el bebè i que estigui amb les famílies fins que ell estigui estable per poder estar amb el seu fill, això guanyes molta qualitat, no?, de dol, més enllà, per poder-te aferrar a una cosa, no?, tan cruel i tan dolorosa com és la mort del teu fill.
I tant. Anna, on us podem seguir? On podem seguir la campanya Som és de la Núria i col·laborar-hi?
Sí, bé, vam crear un Instagram, no?, Tactes Socials, que es diu Els Somnis de la Núria, i després tenim aquí mateix, vam deixar el link al web del crowdfunding, no?, dels Somnis de la Núria. També es diu així, el crowdfunding es diu Somnis de la Núria. Allà es poden fer les donacions, si no, sempre es poden ficar en contacte amb nosaltres a través de l'Instagram o enviar-nos un mail al somnisdelanuria@gmail.com, no?
Perfecte. Doncs us seguim de ben a prop. Anna, t'agraïm moltíssim,
sí,
haver pogut compartir aquesta estona amb tu i que tu hagis compartit amb nosaltres aquest trosset de la teva història, de la teva, la de Llorenç i la de la Núria. Avui hem pogut parlar amb l'Anna Sánchez, mare de la Núria i impulsora d'aquesta iniciativa que es diu El Som és de la Núria, tan preciosa, que el que fa és... doncs treballar per regalar moments als pares i mares que passen per un dol prenatal. Anna, moltíssimes gràcies, una forta abraçada.
Moltíssimes gràcies, una abraçada, ben gràcies.
Tens una altra.
L'anxova milionària et regala cada setmana un dècim de la Loteria Nacional. Vols participar al sorteig que fem cada dimecres a 12:45 del migdia al més calent a l'Aigüera? Doncs envia'ns un WhatsApp o truca'ns al 972-77-10-00. 972-77-10-00.
Nosaltres seguim endavant, faltant 2 minutets per 3:15 del migdia. Ara sí que encarem la recta final de programa i ho fem, doncs, anant cap al mar, i avui, que és el Dia Mundial de la Pesca, però en aquest cas ho veurem d'una manera diferent. Anem a parlar de sostenibilitat i de boies a través del pou.
Continguts en xarxa. El Laboratori d'Aplicacions Bioacústiques, LAB, de la UPC, el Ministeri de Medi Ambient de Xile i la Fundació MERI han posat en marxa, el 13 d'octubre passat, al golf de Corcovado, a Xile, la primera boia intel·ligent del projecte de Blue Boat Initiative.
La boia, que compta amb la tecnologia d'avantguarda Lido, desenvolupada per la UPC, monitoritza en temps real la biodiversitat marina i l'impacte de les activitats humanes en l'ecosistema. En parlem amb en Michel André, director del Laboratori d'Aplicacions Bioacústiques de la Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, TEC. Michel, benvingut.
Bon dia, Albert.
Per què servirà aquesta boia i quina importància té?
En principio, detrás de toda esta iniciativa, ese esfuerzo que lleva un recorrido de muchos años, es disponer por primera vez de un oído inteligente capaz de captar los diferentes matices de los sonidos bajo el agua, analizarlos, entender las fuentes que las producen y las interacciones entre sonidos artificiales producidos por actividad humana y los biológicos, ver cómo conviven, entender esta interdependencia, pero sobre todo también alertar de la presencia de ballenas, que sabemos que en este área particularmente virgen del mundo, en el Golfo de Corcovado, en la Patagonia chilena, existen estas interacciones negativas entre tráfico marítimo y ballenas que llevan a la muerte de estos dones cetáceos que tienen un papel fundamental para los ecosistemas marinos. Por tanto, este oído inteligente, esta boya inteligente, es capaz de identificar todas las fuentes sonoras, perteneciendo a diferentes fuentes, extraer los componentes que son característicos de las ballenas azules y otras especies de ballena y alertar a los barcos para que puedan desviar su ruta, evitar así sus colisiones.
Muy bien. O sea, un poco, para entendernos y haciendo un poco de broma, es como, digamos, un agente de tráfico, ¿eh? Digamos, dentro del océano, para detectar y que no haya este tipo de colisiones.
Sí, bueno, es va un poco más allá. Un agente de tráfico lo que hace es intentar que no haya colisiones, pero nosotros vamos más allá. Eso es una de las finalidades, pero también gracias a esta tecnología nos permite entender el funcionamiento del ecosistema marino en este área, ya que sabemos que este equilibrio del océano es fundamental para el equilibrio del planeta, y si no tenemos datos suficientes para entender y seguir esta biodiversidad frente a agentes externos que ponen una presión negativa sobre ella, hablamos de actividades humanas pero también de cambio climático, pues no vamos a poder tomar medidas de corrección o de mitigación que permita que el mar siga en equilibrio, dinámico pero en equilibrio, y garantice que podamos nosotros como seres humanos vivir en este planeta. Por lo tanto, es realmente una tecnología que permite esta convivencia porque no se quiere y no se puede desligarnos de las actividades humanas en el mar. Necesitamos este modelo de como sociedad que tenemos, pero sin embargo no hay prioridad que hay una conservación fundamental y vital de los ecosistemas marinos sin los cuales no podemos vivir.
Si puedes resumir un poquito, ¿qué es la tecnología Lido? ¿En qué consiste exactamente? ¿En qué se basa?
La tecnología Lido dispone de un oído artificial que permite escuchar bajo el agua, cosa que nosotros como seres humanos fisiológicamente no somos capaces de hacerlo, un cerebro artificial donde unos algoritmos permiten un reconocimiento automatizado de esta fuente en tiempo real y una transmisión de estos datos a servidores que permiten difundir esta información de alerta en tiempo real a los barcos, pero también a los operadores que están por esta zona.
¿Tendría otras aplicaciones? Es decir, ahora veis esta tecnología, la habéis aplicado concretamente a esto, pero digamos, ¿es un tipo de tecnología que se podría aplicar en otros campos, en otros ámbitos?
Bueno, esta es la... Tenemos 150 o más de 150 observatorios de este tipo en el mundo entero que están ahí vigilando las interacciones negativas entre actividades humanas de la red y conservación de los ecosistemas. Por primera vez esta boya en particular tiene el papel adicional de evitar colisiones entre grandes ballenas y barcos, pero llevamos 10 años también fuera del ámbito marino, en el ámbito de selva tropical, para seguir la biodiversidad de esas selvas, para entender justamente el papel fundamental que juega en este planeta a nivel de la respiración, a nivel también de la presencia de la vida bajo la canopea, bajo la cobertura vegetal. Datos que tenemos muy poco y sabemos de la importancia del intercambio de gas entre esta selva tropical y también los polos, que son los dos garantes de nuestra supervivencia en el planeta. Por lo tanto, esta tecnología realmente es un sistema de gestión de la biodiversidad y de entender las amenazas y, por tanto, la manera que tenemos, la inmediatez para paliar a todos esos efectos que pueden ser irreversibles.
Por lo tanto, si no he entendido mal, hay más boyas como las que hay ahora en el Golfo de Corcovado, en otros puntos del planeta.
Sí, tenemos más de 150 observatorios acústicos, pero es la primera vez que una de esas boyas tiene como finalidad evitar las colisiones y alertar a los barcos en tiempo real que transitan por esta zona para que justamente eviten esos encuentros que son fatales para ser dañinos.
Y por lo tanto, es la primera vez que se utiliza en ese sentido. ¿Habría otros puntos del planeta donde, diríamos, sería importante también poner, donde hay colisión y tráfico, diríamos, donde hay peligro de colisión entre ballenas o otro tipo de cetáceos con barcos de mercantes?
Sí, o sea, no es el único sitio en el mundo. De hecho, toda esa tecnología parte de un desarrollo en Canarias donde hay colisiones entre cachalotes y barcos. Desde hace mucho tiempo hay frente a costa de Estados Unidos, en Boston, a lo largo de todo el Pacífico. De hecho, esta iniciativa de Blue Boat Initiative tiene como ambición disponer de esos boyos a lo largo de toda la costa pacífico hasta Alaska, para seguir con la duración de esas grandes ballenas y asegurar que estén protegidas, porque el papel fundamental de esas ballenas y también la regulación del carbono, absorber 33 toneladas de carbono durante su vida, más lo que hace 10.000 árboles, y por tanto preservar su vida es también equilibrar la necesidad de capturar este carbono. Por tanto, la ambición es disponer de cuanto más boyas posible para evitar colisiones, pero también para entender y mejorar la vida de los habitantes del mar.
Para la gente que no lo sepa, antes, justo al principio de la entrevista, has mencionado la importancia de las ballenas en el medio ambiente, ¿no? En la preservación del medio ambiente. ¿Cuál es su importancia? ¿En qué intervienen para la preservación del medio ambiente de las ballenas?
Hay una regulación evidente de los recursos alimenticios en el mar. Las ballenas, los cetáceos, son los depredadores máximos, donde tienen un papel fundamental en toda la cadena alimenticia, pero más allá capturan carbono durante su vida, y cuando mueren, este carbono baja toda la luna de agua y se posa en los sedimentos donde se queda. Por lo tanto, hay una captura de carbono, y cuando estamos haciendo todo este balance y necesidad de justamente no emitir y al contrario capturar, que tiene incluso un valor económico. Para que una máquina o una instalación humana pudiera captar la misma cantidad de carbono, había que invertir mucho dinero para poder hacerlo. Pues eso es el papel fundamental que tiene, entre otros, las ballenas.
Muy bien, perfecto. Doncs moltíssimes gràcies, Michel André, director del Laboratori d'Aplicacions Bioacústiques de la Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona Tech, per atendre la nostra trucada.
Moltes gràcies.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
Pregunta tonta. Vols guanyar un vermut i una tapa per dues persones al restaurant Berris Vermuteria? Esclar que sí. Doncs participa al sorteig que fem cada divendres al Més Calent a l'Aigüera. Serà abans que acabi el programa. Per participar és molt senzill. Només ens has de trucar o enviar un WhatsApp al 972-7710-00. 972-7710-00.
Doncs ja ho heu sentit, si voleu guanyar aquest vermut amb tapa per a dues persones, participeu. Divendres ho sortejarem i dimecres sortejarem el 10è cortesia de l'anxova milionària, tot amb el mateix telèfon, 972-77-1000. I nosaltres acabem anant a fer una bona ruta.
En l'anterior programa, l'apartat del senderisme, doncs vam anar fins a Pratdip, en concret al Puig de la Cabra Figa, per tenir unes vistes espectaculars de tot el camp de Tarragona i també de les muntanyes de Llaveria que envolten i que fet envolten aquest petit poblet tan encisador com és Pratdip. Xavi, tio, què tal, com estem?
Ah, Maria, Déu us guard.
I com que ens van agradar aquelles terres, doncs no anem excessivament massa lluny avui, eh?
Continuem al sud, si recordeu
a l'anterior Cendres dèiem que el sud també existeix,
i
com
tant.
Deia el poeta, el sud també existe, el Mario Benedetti, i parlàvem d'una de les propostes de la llista dels 100 cims, aquell repte de la FEC per aconseguir 100 cims d'entre una selecció de més de 500 muntanyes del Principat, Andorra i la Catalunya Nord. Doncs bé, continuem al sud i continuem proposant un altre cim dels essencials d'aquest repte de la FEC per conèixer el territori, tot practicant l'excursionisme. Ens n'anem cap a una comarca pràcticament oblidada pel món excursionista, com és la Ribera d'Ebre.
Avui la rescatem.
Avui la... Sí, perquè em sembla que no
poques,
anem a fer cap
poques.
Proposta d'aquesta comarca.
Uh-huh.
I ens n'aniríem a fer l'Otormo, un cim panoràmic sobre la Torre de l'Espanyol, al límit amb el municipi veí de Garcia. Us proposo una ruta circular en sentit antihorari que, sortint pel camí de Garcia, ens durà a l'àrea recreativa de la mina per d'allà enfilar-nos fort fins al capdamunt de l'Otormo, fer un petit tram carener fins al coll del Mirador de la Mola i llavors, ja de baixada, tornar per un tram del camí de Santa Magdalena en un itinerari on veurem força construccions en pedra seca.
Construccions força habituals ja en aquest sector interior de Tarragona. Bé, punt de sortida.
Doncs hem de sortir de la Torre de l'Espanyol, al capdavall del carrer de Balmes, aparquem al davant de l'última casa i d'allà arrenca una pista que marxa de pla per entre camps de presseguers. És el camí de Garcia, que després va remuntant suau a trossos asfaltat per entre marges de pedra seca, amb oliveres i amb ametllers, molts ja abandonats, alternats amb trossos de bosc de pi blanc, i que en uns tres quarts d'hora més o menys ens porta a l'àrea recreativa de la mina, on hi destaca un aljub reconstruït, és una edificació per recollir l'aigua de pluja, i més endavant tenim l'entrada pròpiament de la mina, antigament subministra d'aigua canalitzada per al poble. Aquí deixem el camí de Garcia, just en un antic forn de calç, i ens enfilem fort per un senderó que s'entafora per un petit barranc, entre bruc, garric, arbossos, romanins i marfull, tot un sotabosc de pins joves, i entre petits marges abandonats per aprofitar els racons més insospitats, passa per un petit aixopluc construït en un dels marges, poc abans d'arribar al coll del Tormo. Aquí trobem un trencall, el que fem és agafem a la dreta per acabar de remuntar per un petit grau que ens deixa a tocar del cim de l'Otormo. I acabem d'arribar de pla fins a l'extrem de la punta encinglarada, on hi ha una estelada i on podem gaudir d'una extensa vista, sobretot cap a l'oest, cap al sector de la Torre de l'Espanyol, Vinebre, Escó, Flix, veiem la Serra de la Fatarella plena d'aerogeneradors, veiem l'Ebre que va serpentejant pel pas de l'Asa cap a Mora, veiem les serres de Pàndols i de Cavalls, més al sud la serra de Cardó, també les muntanyes de Tivissa, tot el sector de Tivissa-Vandellòs. Un cop contemplat tot aquest panorama, el que fem és desfem aquest últim darrer tram de camí i continuem pel llom fins al proper cim del Piló, és una mica més alt que l'Otormo, hi trobem un vèrtex geodèsic i un plafó panoràmic d'aquests que ens situen en una foto panoràmica de tota la vista que tenim. Per la banda est, aquest cimet queda calment i el que hem de fer és una petita ziga-zaga per baixar del cim i agafar la cresta, que en el mateix sentit es va fent cada vegada més estreta fins a un tram on hem d'anar una miqueta amb compte, tot i que no és massa exposat, sobretot si agafem un dia que el mestral bufi fort. Passem un petit collet, continuem per cresta, ja més ample, i resseguim els lloms que ens porten al coll del Mirador de la Mola, amb un altre plafó, amb una fotografia, també amb tota la panoràmica que veiem, i està orientat cap a la Mola de Coll de Jou, que és la que dona nom al coll, i que ens permet també veure la banda oest de la Serra de Llaveria. Aquí, amb aquest coll, retrobem el camí de Garcia, canviem completament de direcció i comencem el retorn. Ens posem cap a ponent, baixem fort fins a trobar un altre aljub, és l'aljub del Pla de la Mola, encara amb aigua. Aquest en concret era comunitari, és a dir, era repartit entre diverses famílies. Continuem per un sender de bon caminar, molt bonic, entre marges i camps abandonats. Anem baixant suau, deixem el camí de Garcia, que se'n va cap a la mina, i nosaltres continuem pel camí de Santa Magdalena, que ressegueix entre camps i boscos fins a sortir a una pista principal que per la Vall dels Prats va de la Torre de l'Espanyol a la Figuera, El que fem és l'agafem avall, ja a la vista del poble, i de baixada suau acabem d'arribar-hi entre camps de cirerers i presseguers de regadiu amb rec de gota a gota.
Doncs aquesta és la ruta proposada per avui. Distància recorreguda?
Doncs pràcticament 8 quilòmetres.
Desnivell?
415 metres de desnivell positiu acumulat, que és el mateix de desnivell negatiu, perquè una ruta circular.
Temps?
4 horetes efectives, sense presses.
Grau de dificultat?
Jo li posaria un 2.5/5 per aquests petits trams de pujada i baixades fortes i per aquell tram de cresta estreta no recomanable, sobretot amb dies de vent.
I acabem, com sempre, amb les referències.
Doncs a Wikiloc trobarem algunes ressenyes d'aquest itinerari. Nosaltres vam seguir el de Tot Natura, del Josep Miró de Cunit.
El Baix Penedès. Doncs bé, moltíssimes gràcies, Xavi. Fins la propera setmana.
A reveure.
Doncs amb en Xavi Tió i els Sendes ens acomiadem. Fins demà, família.